Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Laura Serra, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com esteu?
Preparadíssimes pel que calgui.
Molt bé.
Estem encantats que aquest estiu col·laboreu al Matí de Catalunya Ràdio. La Gemma Ruiz ja la coneixeu perquè també ha col·laborat aquest any amb la Terribas, periodista TV3, escriptora, Argelagues, aquesta primera novel·la, i està a camí de la segona, una novel·la de la qual en sabem molt pocs detalls encara, Gemma.
Encara està una mica verd, però
sí que sabem, però que aquest Sant Jordi ja la podrem llegir, no?
No. T'haig de dir la notícia que no.
Tampoc? No. Això s'endarrereix més que... Què està passant?
No, escolta, tot té el seu temps i de moment... A veure, hi estem anant, però Sant Jordi no. Haureu de comprar altres escriptores. Em sap greu.
Dos Sant Jordi sense Gemma Ruiz signant llibres.
Sé que és dur, però es pot superar.
Hi ha títol o no?
Hi ha títol, però no...
Tampoc es pot revelar.
Vaja,
doncs,
secrets.
Veiem que la literatura en aquest espai quedarà minvada, si més no.
Sí, però és un risc que haurem d'assumir.
A la Laura Serra, fa molt temps ja que la llegim al diari Ara, ets la cap de cultura, Laura.
Sí.
I a més, aquest estiu també t'estrenes en això que és la ràdio, no?
Sí, exacte, fa molta il·lusió.
Ens fa molta il·lusió. Doncs bé, el que farem aquest estiu amb la Laura i la Gemma és una cosa que ja hem anat fet els últims mesos també amb la Gemma Ruiz, que és reivindicar dones... Fem caure mites, donarem noms propis poc reivindicats de l'escena catalana i de més enllà. De fet, respondrem una pregunta que aquests últims anys s'ha posat molt de moda, que és on són les dones? Doncs bé, d'aquest on som les dones, al Matí de Catalunya Ràdio tenim les dones, no?
Exacte. Portarem una selecció de moltes dones artistes, moltes dones creadores, perquè n'hi ha moltes i hi ha moltes coses a dir. El cànon aquell mental que estableix la ridícula proporció d'una creadora per cada 10 artistes en festivals, en llistes, en el que sigui, és un escarni, o sigui, està caducadíssim i no és real. I, per tant, volem creure que aquest canvi de mentalitat que no acaba d'arribar a programadors de qualsevol tipus de disciplina no és perquè no hi hagi bona voluntat ni hi hagi resistència, no, ni desigualtat. És perquè potser no les troben, doncs escolta'm, que no quedi per nosaltres, no? I aquí aportarem els noms i totes les solucions que calguin.
Totalment. A més, el nivell de formació d'aquests últims 20 anys ha preparat un terreny molt fèrtil per la creació artística al nostre país, però un altre tema és que se'n pugui de viure d'això, però el fer, el crear, hi ha molta gent jove que hi ha entrat en tromba, hi ha moltíssimes dones que s'estan posant al cap davant de tots els sectors, però en canvi continuen tenint una representació per sota del que els pertoca. I no poden continuar fent-se l'orni, els que manen han de sentir sintonitzar cada matí, cada setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
I cada matí també,
Cada matí
tant,
també.
Serà una secció una mica incòmoda per segons qui, potser, no?
Jo crec que serà la solució per molts.
Exacte.
Transformem-ho.
Sí. Doncs va, serà la solució. Arrenquem amb l'àmbit literari, per tant, tenim 6 setmanes, farem 6 disciplines diferents, un dia la música, un dia les arts escèniques...
Totes les tecles.
Avui, malgrat que encara no tenim nova novel·la de Gemma Ruiz, literatura al Matí de Catalunya Ràdio. Perquè, de fet, les últimes dades no són gaire esperançadores. Un informe del Consell del Llibre Infantil i Juvenil diu que només el 51% dels adolescents d'entre 15 i 16 anys es declara lector. El 2004, atenció, la regressió, el percentatge era del 54%. Per tant, quan els nens que eren lectors van cap a l'adolescència, tanquen l'últim llibre i no el tornen a obrir.
Això són deures per la consellera Borràs i el conseller Bargalló, que cal reforçar les biblioteques.
Segurament estan escoltant i apuntant-se tot
Òbviament,
el que anem indicant.
Punt número 1, reforçar les biblioteques de les escoles i dels instituts perquè siguin espais centrals de l'escola i no els llocs on van els nens castigats i que fa que els nanos ja no llegeixin més.
Sí, i a part de fer rotllar les biblioteques amb una altra marxa, amb un altre pressupost, que això està documentadíssim, que és una de les claus per revertir la poca lectura, demanem més hores. Ja sé que els professors diran no arribem al temari, tenim moltes coses i tenen tota la raó, però llegir és la gran arma de construcció de pensament crític i d'alguna manera l'hem d'aprofitar al màxim en la mesura que puguem.
Per activar... Doncs alguns noms, noms, exacte. Noms.
Per activar aquesta afició proposarem un programa alternatiu de lectures per batxillerat.
Alerta, un programa alternatiu. És a dir, el que ara es fa llegir batxillerat no us agrada, no?
Ens sembla bé,
però sumaríem... tot és millorable.
Exacte,
vosaltres, com a Gemma Ruiz i Laura Serra, us doneu el plaer i, o sigui, de fer una proposta alternativa
exacte.
De lectures obligatòries.
I crec que ens ho agrairan.
Doncs
a
vinga,
més,
va, per on comencem? Llegit. És molt interessant, això.
Ara es comença a llegir a primer de batxillerat el Tirant-lo Blanc, no tot sencer, només els passatges, els episodis amorosos.
Una mica mandra, no?
I mandreta, no?
El Tirant-lo Blanc és molt tirant, però...
i l'antologia de la poesia catalana. Molt bé, em sembla correcte. A segon de batxillerat hi ha Terra Baixa i la plaça del Diamant, que el curs que ve es canvia per Mirall Trencat. Nosaltres defensem els clàssics...
Que quedi clar.
Que quedi clar, però creiem que s'ha d'anar més enllà.
Una mica de mandra, també, els clàssics, a vegades.
No, si te'ls explica, si tens el professor, aquella professora que te'ls explica bé...
Et sedueix per sempre
més. Amor etern partiran, a mi em va passar.
Molt bé, però què passa amb... A veure, Mirall Trencat, Tirant-lo Blanc, antologia de poesia catalana.
Clar, nosaltres el que proposem és que es donin lectures més actuals per conrear la necessitat de llegir. O sigui, que els joves tinguin llibres que els parlin directament, que els cridin, que els tibin, que no se'n facin exàmens i que, diguem, es conreï el plaer de llegir. I que els professors els puguin suggerir a la classe alguns títols que estem convençudes que són una pedrera de lectors infal·lible.
Sí, perquè també es va molt de models, no? Vull dir que, clar, tot això ens queda molt, molt, molt lluny, no? Els senyors amb faldilla i calça, les senyores allò amb els pits embotits i esperant el guerrer, vull dir que sí, que hem de saber d'on venim i quina història de l'art se'ns ha explicat, però necessitem també que els nanos i les nanes tinguin unes altres protagonistes, amb uns altres problemes i unes altres necessitats i un altre món. I això segur que quan t'hi veus, allà t'hi endinses en aquella història.
És que l'educació sentimental també és cosa dels llibres i si no obrim les ments dels joves a nous paradigmes, els clixés, els rols de sempre, que són desiguals...
Sabem que el reggaeton educa sentimentalment, sí, però també han d'educar els llibres, si no...
És a dir, no hi ha llibres de lectura obligatòria a batxillerat que parlin d'una història d'amor homosexual, per exemple.
Jo diria que no.
Jo diria que no. Ara no les tinc totes al cap,
però... En aquests que acabem de llegir, igual fent dobles lectures, potser ho descobriria, però explícitament i d'una manera contemporània segle XXI, no. Llavors, però... l'objectiu també és, perdona, a les escriptores, perquè encara ara la majoria de lectors... homes, llegeixen el 80% d'escriptors que només són homes, en canvi les dones, que són les més lectores, fan mig-mig. Per tant, l'objectiu també és que, a part d'aquestes protagonistes que són diferents i que nois i noies descobreixen altres heroïnes, també és com la mentalitat. Llegir escriptores dona mola.
Doncs va, ja que demanes escriptores, posem noms propis. Per on arrenquem?
Arrencaríem per The Master of the Universe, que seria la Víctor Català.
M'agrada molt això de Master of the Universe.
Sí, és que no puc dir més gros, és que és sideral, la Víctor Català. I uns anys s'havia fet llegir Solitud. Jo sóc una de les beneficiàries, no, d'aquest programa de batxillerat que et feia llegir
jo
Solitud.
Jo no, jo la vaig haver de llegir més gran. No, a l'institut tocava, no ho sé.
A vegades va com va, no? Sí. Però,
a mi no em va tocar, veus, aquesta?
Doncs ja la podeu anar recuperant. Doncs Solitud està molt bé, però què passa? Que les escriptores, sobretot, a vegades estan circumscrites a una sola obra, no? Aquella postal, aquella foto fixa. Clar, quan són gegantines com la Víctor Català o la Mercè Rodoreda, tenen molta obra, malgrat totes les vicissituds, no? I Víctor Català va viure fins als 66. Té contes també urbans. Ara el Club Editor es proposa recopilar tots els contes. Ja ha fet un primer volum, que és enorme, i en farà dos més, per tant, tres. Llavors, professors, recupereu aquests contes i ensenyeu que Víctor Català és més que drames rurals, tot i que drames rurals són sensacionals, perquè així veurem que tenim una escriptora que és, doncs això, gegantina.
Hi ha l'editora, la Maria Buigas, que va dir que dos dels grans escriptors de la literatura catalana del segle XX porten faldilla.
És així.
Per tant, la següent escriptora que ens proposaríem, diguem, incloure al batxillerat amb més profusió és aquesta, la Mercè Rodoreda.
Clar, aquesta l'endevinem.
Aquesta és que no... Vull dir,
però sí, aquesta ja hi deu ser, no, la Mercè Rodoreda?
Exacte, però la plaça del Diamant és obligatòria.
Perquè aquesta sí que l'havíem llegit tots.
Exacte. Aquesta sí, per sort, per
a
sort.
A més, intercalen el Mirall Trencat, ja ho hem dit.
Són de generacions diferents, ara no fardaré d'edat.
No
ha canviat, vull dir que això s'ha anat mantenint.
Això trobem que
és que només faltaria, diguem-ne.
Sí.
Però nosaltres també apostem que es conegui La mort i la primavera, que és on es veu una Rodoreda totalment diferent de la plaça del Diamant. I és important també això que comentàvem, doncs, permetre que els alumnes vegin la gran dimensió, que no es quedin amb la postal d'un sol llibre que acaba significant només aquell llibre, aquella escriptura.
I a més, ells descobriran que tenen un swing en l'escriptura, una llengua que enlluerna, i això és impossible que no creï lectors. Això és la millor escola d'escriptura que pot haver a la capa de la Terra, que és llegir Rodoreda i Víctor Català.
Doncs va, Víctor Català, Mercè Rodoreda, ja ho tenim apuntat, i a més també proposeu incloure a la llista Montserrat Roig i la seva monumental Els catalans als camps nazis, per què?
Home, és la nostra Svetlana Alexievich, és la nostra Nobel. Va historiar la deportació per primera vegada. Va recollir 41 testimonis de supervivents dels camps nazis i a partir de les seves veus va reconstruir tota una cartografia sense comparació al nostre país dels camp, del pas dels catalans per la deportació i pels camps nazis. I és fort saber que pensava fer això en un reportatge periodístic i es va acabar convertint en un llibre, un totxo de 800 pàgines.
Clar, perquè el context és important, en aquesta recerca.
Sí, ella volia fer un reportatge i va fer un...
Sí, exacte.
Clar, però és que hem de pensar, Franco encara és viu. Ella mateixa confessa al pròleg que no sabia res dels camps de concentració nazis respecte dels catalans. Si això és un home que és el gran referent testimonial de la literatura concentracionària, del Primo Levi, encara no tenia reconeixement, tot i ser publicat el 47, però és que en castellà no es va publicar fins al 87. Estem parlant que la Roig va fer això als 70. I aquí en català no es va poder llegir fins al 96. Per tant, podem dir que iniciava un terreny ple de bardisses i ple de foscor on no hi havia cap referent. Per tant, és titànic també descobrir tot això i retornar aquell honor a la gent que ho havia hagut de menjar, de callar, i que de sobte van sortir en aquest llibre les llistes, que això fa esgarrifar, quan a darrere, a l'addenda, hi ha tots els noms i de tots els pobles d'on venien.
I de fet, jo recordo, també és una bona història per conèixer el nazisme, el franquisme, i allò que passa a història contemporània, que el curs va avançant, a mi em va passar, per exemple, a batxillerat, i segons quines èpoques no vam arribar a fer el temari.
Clar, no sé, i llavors potser no hi ha ni guerra civil,
vull dir que el franquisme potser no el vam arribar ni a estudiar.
Sí, és que les èpoques contemporànies són les més...
perquè totes queden al final, el tercer trimestre, és curtíssim.
Llegiu-vos això.
Tenim els neandertals i els romans, però claríssims, sí, i arribem aquí i no sabem ni quasi bé qui era Franco.
Una lectura que em va tocar fer, que és el Kai Larraig, de la Mati Piniella, i precisament va ser ell qui va, diguem, proposar a l'escriptora que s'endinsés en aquest, diguem, camp tan difícil dels supervivents de Mauthausen.
Doncs va, escoltem algun d'aquests fragments. De fet, podem escoltar com Neus Català explica el sabotatge, l'armament nazi que feien ella i les seves companyes a Ravensbrück perquè l'exèrcit, precisament, de Hitler no pogués aniquilar tanta gent com tenia previst. Escoltem aquest fragment amb la fantàstica veu de la Xènia Santigosa.
Jo havia de treure la pólvora encastada a cada bala i que impedia de posar-hi el detonador. El temps d'una bala i mitja en passava una de sola. A cada torn havíem de fer 8 forats per bala i jo en feia només 6. També trencàvem les premses del torn, per on havien de passar els obusos. Havíem de cridar el mecànic a cada moment. Quan ens n'anàvem, col·locàvem, la meva companya i jo, un rètol que deia «Blanche Niesch et les 7 mecanicians». I això era per dir a les altres que havien fet servir molt el mecànic. A mi em van especialitzar a alentir el treball amb un cargol a la màquina. També cada vegada que anàvem al vàter i llançàvem tota la pólvora que podíem. Ens van dir que havíem de fer servir l'acetona per netejar les màquines, però només una miqueta, i nosaltres hi tiràvem galledes senceres. Al mes de maig ja teníem totes les màquines inutilitzades. Al final de la guerra, al nostre taller, en 9 mesos que hi vam treballar, vam espatllar 10 milions de bales.
Doncs aquest era el relat de la Neus Català que recollia Montserrat Roig, i de Montserrat Roig saltem fins al segle XXI i apostem perquè els instituts proposin llegir una escriptora fins fa poc temps que amagava la identitat, crec, no? La Marta Rojals.
Bé, ella la continua amagant, diguéssim, amagant bé, que no...
I amaga els prodigues, amaga la seva cara, diguem-ne, no?
Exacte, sí. no la seva veu.
A finals d'aquest estiu publica novel·la.
Sí, aquí hi ha molts nervis,
i
jo la primera...
Estem emocionadíssims.
Això vol dir que la podrem entrevistar si la convidem o no?
Crec que no,
jo crec que no,
no?
No
es deixa.
Potser per mail, però clar, és una mica...
O per telèfon
complicat.
Podeu provar-ho. Per mail segur, nosaltres ho hem fet.
Però I per què? Què passa, Mar? Per què?
Perquè ella és la seva opció de vida de la dimensió literària pública, doncs ha triat doncs no exercir-la, diguéssim, amb tot el seu dret.
Tot i que és això, té una veu molt potent perquè a les xarxes hi és constantment, i fa articles, etc.
Sí, i perdona, també és una propaganda fantàstica amagar-te amb la identitat.
Bé, això li hauríem de preguntar a ella, però jo crec que no té res a veure amb la propaganda, és una opció vital de no vull entrar en aquesta
en
dimensió.
Joc. Exacte, no vull que m'estiguin fent fotografies, no vull anar als vernissatges socials, no?
Cosa que, bueno, s'entén una mica, o bastant.
Va, per què proposeu Marta Rojals?
A veure, doncs això, si a finals d'agost tindrem el tercer llibre, que es dirà El cel no és per tothom, i tenim, hi ha molts nervis, perquè és que hi ha molts fans de Marta Rojals i amb molts motius, quedem-nos amb el primer, que és el que va fer Diana, és el Primavera, Estiu, etc. I és això que comentàvem, un llibre que és un bon exemple per dir que una altra educació sentimental és possible. Està molt bé que les generacions diguin que s'han format emocionalment amb el Guardià al Camp de Sègol, del Salinger, molt bé, llegiu-vos el Salinger si voleu, però sense la contrapartida de la Marta Rojals jo no ho aconsellaria. Per què? Doncs perquè és un llibre que retrata una infantesa que no és ni americana ni barcelonina, important. S'ha situat a les Terres de l'Ebre, hi ha un altre parlar i és imprescindible per veure que la riquesa encara no ens l'hem fulminat del tot. Això és important també en aquest llibre, però no només, no, els temes, doncs de posar-se el primer tàmpax, de les primeres relacions sexuals vistes des d'una noia que rememora la infantesa i l'adolescència, una manera natural, un swing, una calidesa en explicar que és necessari, i jo crec que aquí, si no t'agradava llegir, primavera, estiu, etc, et fulmina i diu, sí, per sempre més seré lector.
Doncs l'apuntem pel conseller Bargalló, en aquest cas, a les escoles del batxillerat.
Exacte. Digues. No, anava a dir que precisament ara fa molts pocs dies o poques setmanes hi havia soroll, pel menys teniment que en Jaume Colloboni feia dels tractors
i de la vida rural, la cultura rural, no? Rural, sí.
Doncs ara més que mai és moment de sentir veus literàries potents que tenen els tractors i tot el que els acompanya a l'ADN.
Doncs va, una mica de tractors d'aquest primavera, estiu, etc, amb la Xènia Santigosa.
I les olives negres, verdes, grogues, malva, anaven caient en cascada, fent una remoreta sorda i lúdica. Això era bonic de veure. Quan el sol es ponia, era l'hora de plegar. Entre el pare i la tieta carregaven els sacs del tractor, i la Joana i jo, exhaustes, arroplegàvem els estris i el cistell i deixàvem les borrasses fetes un manyoc davall d'un oliver, per si l'endemà plovia o gelava. El pare conduïa i les dones, embolicades amb mantes, semblàvem les tres Maries a dalt del remolc, bellugant els caps com ninots amb els bonys del camí. De vegades, els sotracs eren tan malparits que ens feien saltar un pan ben bo. «Me cagon, quin mal los pits!», es queixava la Joana, agafant-se'ls per davall la manta. Quan ja teníem l'edat per presumir, ens feia una mica de vergonya fer l'entrada al poble amb aquella fila, almenys a mi.
I d'aquest primavera, estiu, etc, a més escriptores que fugen del centralisme, Najat El Hajmi i la seva novel·la La filla estrangera.
Sí, l'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie explicava una cosa molt interessant quan era petita, deia, els llibres no m'incluïen, perquè la literatura anglesa que jo llegia...
Perdona, només com havia... has dit aquest nom?
Chimamanda Ngozi Adichie.
No,
perquè l'has dit
molt
convençada, però ho havies estudiat a casa.
Us heu quedat
esgatifats.
No, perquè les dones les hem de dir amb els noms i cognoms, si no queda aquell fenomen de dir la Soraya, això que no ho podem fer.
L'escriptora nigeriana.
Sí, Chimamanda Ngozi Adichie, d'acord. Doncs deia, els llibres no em parlen a mi, perquè només llegeixo llibres on les nenes són rosses i mengen pomes de color verd. Llavors, és un exemple així com anecdòtic, però que sí que explica que la literatura no pot parlar només a una realitat i no pot parlar només a qui té majoritàriament el privilegi de crear el coneixement, no? Ha de venir de tots els llocs.
Per tant, La filla estrangera, de la Najat El Hajmi, s'hauria de llegir obligatòriament,
sí,
perquè precisament cada cop és més nombrós el jovent català que té origen familiar a l'estranger i que quan arriba l'adolescència doncs, ha de conjugar allò de la tradició de casa amb aspiracions personals. Està escrit en una llengua que sap transmetre tot el que cova, el que li explota per dins de la protagonista, que és d'Osona, com jo, per cert.
Sí, però té,
òbviament,
les arrels... Podeu imaginar la protagonista amb l'accent de la Laura, fantàstic.
I és un llibre que doncs, encara la precisament a nosaltres, a la nostra hipocresia, als nostres prejudicis, i penses com pot ser que, per exemple, desperti l'admiració una noia que ve de fora i treu les millors notes de selectivitat, però que després, quan truca perquè li lloguin un pis en un barri on ella vol, quan la veuen arribar amb la cara que fa, no li lloguen aquell pis. No?
Sí, sí, és un llibre que és superinteressant.
Doncs va, escoltar-ne un fragment.
S'han complert totes les profecies que penjaven damunt meu, damunt totes les filles de les marroquines aquí. No val la pena que us esforceu a educar-les, li havia sentit dir algú. Que tan bon punt creixin una mica, les casaran al seu país i au, mocador, casa i vinga a tenir fills. Però, és clar, la gent que pensa així no hi pensa mai en la solitud. No fan cap proposta alternativa. No ens ofereixen, a canvi de revoltar-nos contra les nostres famílies, un lloc alternatiu on arrecerar-nos. Si creuem el pont, què ens hi espera a l'altra banda? Una abraçada reconfortant i totes les facilitats per les exiliades? O bé, una indiferència gèlida d'espavila't que aquí no regalem res? No hi heu pensat en qui es queda a l'altra banda? No enteneu que no es pot abandonar els més dèbils, els que no han tingut més oportunitats, més coneixements de les coses per ser més lliures a l'hora de decidir com volen viure? Si deixo la meva mare a aquesta banda del pont i fujo, no heu pensat en el seu patiment?
Som al Matí de Catalunya Ràdio, acompanyats de la Laura Serra i la Gemma Ruiz, proposant alternatives a la literatura que es llegeix a les escoles. La filla estrangera de Najat al-Hashmi és un altre exemple, però tenim més noms de l'última fornada, va.
Sí, anima moltíssim que els últims temps hi hagi autores com la Irene Solà amb els dics, la Maria Guasca amb els fills de Llacuna Park, o la Clara Caraltó amb el que pensen els altres. Exemples de noves mirades sobre la vida, de noves protagonistes, d'autores molt potents, que ja és hora que també ens creiem i constatem que tenen autoritat per explicar-nos el relat del món contemporani. Mm.
I escolteu, la poesia també té alternatives actuals a la que llegim?
Sí, i és una poesia que sona així.
Que no sóc la veïna, que no sóc una estranya, que ploc, que no ploc, pedregada, que faig i desfaig la corranda.
Què és això que sona, exactament?
És la cançoneta Leu e Plana, que és una de les cançons del disc Treure'n Robins del grup El Pèsol Foresta, que integra, entre d'altres, la poeta Maria Cabrera. Ella va guanyar el Carles Riba de Poesia l'any passat, que és el premi més important i de més anomenada del nostre país, amb el poemari La ciutat cansada, i en el disc musica alguna d'aquestes poesies, que ja heu vist com les gasta. És directa, és creativa, i sense mai perdre l'alè poètic.
Clar, i per exemple, sentint a la Maria Cabrera, o a la Maria Sevilla, o a la Blanca Llum Vidal, diguéssim que és un altre estil completament diferent que el que, per exemple, a mi em van inocular a l'institut, que va ser aprendre'm la canció del pirata, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín, cosa que em va deixar 20 anys sense esma per llegir mai més poesia. Vosaltres què?
Doncs mira...
Jo també recordo què?
Sí.
I el caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Jo recordo La vaca suïssa, de Pere Quart.
Això són paraules majors.
Això evolucionem, no?
Quan jo m'embranco en una causa justa, com entell, sóc adusta i arrogant, prou s'ha acabat, aneu a bot avant, i no podeu constatar que no estic llegint, eh?
Molt bé, Roger
Escala.
És molt diferent d'haver anat del cançó del pirata, Joan Oliver, això ja canvia les coses, però si anem en aquestes noves...
Generacions següents, mira, podrien citar Blanca Llum Vidal.
Exactament.
De la mateixa manera.
Molt millor.
Doncs escolta, m'ho podem deixar aquí, no, això?
Sí. Anem a aprendre nova poesia?
La setmana que ve toquem una altra disciplina, perquè avui hem tocat la literatura i la setmana que ve reivindiquem dones, doncs, no sé, del teatre, o ja ens posarem d'acord.
Hi ha molta teca, eh?
Gràcies a totes dues, Laura Serra i Gemma Ruiz.
Gràcies.
Bon dia.